Ara són 6 els minuts que passen de les 11.
Els dimarts al Català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Els dimarts, per segona setmana consecutiva, i ara serà cada setmana, excepte la vinent, que dimarts és festiu, a les 11 i pocs minutets tenim el Català al carrer, amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta temporada hem estrenat concurs, li hem donat un gir de 360 graus i la Teresa us llança un repte diferent. Igualment ens agrada que ens truqueu al 93-827-2626, que jugueu, i si no l'encerteu no passa res, igualment donem número, i tots aquests números una miqueta abans de 11:15 entren al bombo del sorteig per guanyar un llibre. El llibre d'aquesta setmana és un que ja vam regalar la setmana passada, en vam regalar un parell i avui repetim, és L'alegria que passa, de Santiago Rusiñol, en una edició del Roure de Can Roca. El text és l'original, íntegre, però aquesta edició inclou aclariments lèxics al marge, així com il·lustracions que ajuden al lector a contextualitzar l'obra, l'autor i l'època, a càrrec del Josep Francesc Delgado. Aquest és el llibre que avui regalem. A partir de la setmana vinent ja tindrem llibres de literatura infantil i juvenil. Teresa, abans d'entrar en matèria i d'obrir línies pel concurs, tenim feina. Volem parlar de feina.
Sí,
Borsa de Treball, el Consorci per la Normalització Lingüística. Si coneixeu algun filòleg, ara la Teresa ens en dona detalls.
Sí, és això. Ara s'ha obert la Borsa de Treball per personal temporal, per treballar al consorci. Per tant, informem, perquè està bé que si hi ha persones que fa poc que han acabat els estudis, o ja fa més anys, i els interessa aquest lloc, doncs, aquestes tasques, doncs ara és el moment. És una borsa de treball que es va obrir el 30 de setembre i hi ha temps per inscriure-s'hi fins al 25 d'octubre. Per tant, té un termini més o menys d'un mes i és el moment ara de posar-s'hi. Com s'ha de fer això? La inscripció és a través de l'aplicació que hi ha al web del Consorci, o sigui el cpnl.cat. Hi ha un apartat que es diu Borsa i ara, a més a la portada ja és així un gran, Borsa de Treball, vull dir que és fàcil d'entrar-hi. I, esclar, ja es necessiten complir uns requisits per fer aquesta feina. És borsa de personal tècnic, perquè al Consorci també hi ha una part de personal que és administratiu, però ara no s'ha obert la borsa per administratius. En aquest cas, com a requisits, doncs s'ha de tenir el grau o llicenciatura en Filologia Catalana, però també hi ha altres titulacions que serveixen, també traducció i interpretació, llengua i literatura catalana. Hi ha algunes altres titulacions, per tant, s'hi ha d'entrar per veure exactament quines. També són vàlides les titulacions de qualsevol grau o llicenciatura universitària, però llavors, a més, s'ha de tenir el certificat de llengua catalana, el C2, l'antic nivell D, i, a més, un postgrau o de professorat o de dinamització o d'assessorament, un postgrau relacionat amb les feines que es fan al Consorci. Això és qüestió d'entrar-hi, perquè bé, les tasques que s'han de fer també són diverses. Moltes feines o moltes contractacions són per fer cursos de català per adults, de tots els nivells que oferim al Consorci, però també hi ha feines més de dinamització, d'altres d'assessorament, de difusió de l'ús de la llengua, per tant, poden ser diferents les feines que s'haurien de fer. Això és per cobrir doncs, substitucions, quan hi ha personal fix que està de baixa, o també així és una mica d'urgència, com ara els últims dies hem tingut, per cobrir cursos que a través de subvencions o per una banda o l'altra sorgeixen fora de que és l'oferta general de cursos que fem habitualment i que ja cobrim amb el personal fix, i llavors es necessita personal extra perquè ho pugui anar fent.
I feia temps que no sabia aquesta borsa.
Sí, feia temps i ara doncs s'ha vist que s'havia de renovar perquè bé, la majoria de gent que estaven a la borsa ja estaven més o menys ocupats i hi ha molta gent jove doncs, que ha anat acabant els estudis i que també s'hi pot inscriure.
Recorda'ns el web on trobarem la informació i aquest bàner de la borsa de treball.
Sí, és el web del Consorci, que és cpnl.cat. I un cop allà dins, o directament borsa.cpnl.cat, doncs allà totes aquestes persones que busquin feina relacionada amb la llengua catalana i tinguin uns estudis que els sembla que si poden ser dients, doncs que hi entrin i veuran tots els requisits per entrar-hi.
I molta sort.
I tant, i tant. Però sí, hi ha feina. És que la carrera de Filologia Catalana és una carrera de futur, eh? Hi ha molts pocs estudiants.
Hi ha molts pocs estudiants,
oi? Es pot entrar amb una nota de tall d'un 5, vull dir que no es demana molt. I clar, i després hi ha moltes sortides, perquè l'ensenyament, clar, també no ensenyament només d'adults, sinó de batxillerat, d'ESO, tot això també es necessiten molts professors de català.
Tot i que com a carrera sembla que està en crisi.
Sí, sí, la carrera està en crisi, i tant. Total. Però de sortides professionals n'hi ha molt més que en altres carreres.
Doncs avui volíem comentar aquesta borsa de treball que s'obre, per si coneixeu algú que li pot interessar, o a vosaltres mateixos. I ara parlem de música en català, d'una llista de Spotify.
Sí, això mateix. Doncs també continuant amb informacions relacionades amb el Consorci, doncs ja fa uns mesos que va obrir un compte a Spotify amb diferents llistes. De moment em sembla que n'hi ha 16 llistes de música per sentir cançons en català, que inclouen unes 850 cançons. I bé, és això, amb la intenció doncs, de divulgar també el català en la música, perquè clar, n'hi ha moltes de cançons en català, aquestes llistes s'aniran ampliant, eh? La música, perquè pugui agradar sentir aquelles cançons en aquell moment, també ajuda molt a aprendre la llengua, perquè molts hem après una mica més d'anglès, per exemple, amb cançons en anglès. Doncs el mateix podem fer en català. Moltes persones que estan aprenent català els ajuda molt sentir cançons en català, per saber com sona, la fonètica i per aprendre vocabulari. És molt útil. Per això serveix pels alumnes, pels que fan voluntariat, per la difusió en general. Per això s'han creat aquestes llistes. Estan organitzades per diferents estils musicals, algunes, per exemple, l'ska, el hip-hop, d'altra més tradicional, música electrònica, així diversa. I també hi ha llistes per acompanyar de determinades situacions o estat d'ànims. Per exemple, n'hi ha una que es diu Fent dissabte, o una altra de relax, o de festa, o n'hi ha una que es diu N'hi ha per llogar i cadires. En aquesta llista hi ha cançons que totes parlen de llengua, totes tenen coses a veure amb vocabulari, amb llengua, amb jocs de paraules.
I la de Fer dissabte és per feinejar,
exacte,
no? Treure la pols, escombrar,
sí,
fregar...
Perquè mentre vas fent feina, doncs mira, t'animi una mica, ja que és prou avorrit netejar, doncs almenys això t'ajuda, no?
Ben pensat, sí.
I després també n'hi ha una altra que recullen temes ja més relacionats amb la cultura, amb la poesia, amb variants dialectals, com ara una que és Nova cançó, un altre són poemes cantats, o el rock català... Bé, són temes diversos. Si tenim temps, al final del programa d'avui, i potser també dels propers, doncs podem anar escoltant algunes d'aquestes cançons que podem trobar en aquest Spotify, que és el compte de CPNL, les sigles del Consorci.
Doncs vinga, obrim línies. Falta un minutet per un quart de 12 i el 938072626 és tot vostre. Us recordem que la setmana passada, quan va arrencar el català al carrer, vam estrenar concurs i que és una mica la fórmula dels mots encreuats del diari en versió radiofònica.
Sí, fem el que podem perquè, és clar, només sentint-ho és més difícil, però bé, jo dic més o menys una definició d'una paraula i també diré el nombre de lletres que té aquesta paraula. És una definició, algunes d'un caire una mica més formal, diguéssim, d'altres hem d'entendre potser una mica el doble sentit, o algun altre hem de fer algun joc de lletres, ja us ho aniré dient en cada cas. De moment podem anar deixant anar algunes paraules i així els oients ho escolten, i si a més a més teniu llapis i paper per apuntar, doncs potser també va bé. Va, a veure, la primera d'avui. Tros de terra on se sembren llegums, cols, tomàquets, etc. Tros de terra on se sembren llegums, cols, tomàquets. Aquesta paraula té 4 lletres. Aquesta és la primera. En diem una altra. Va, aquesta potser és una mica més difícil. Té una deficiència congènita de pigment a la pell, als cabells, als ulls. També té 4 lletres. Penseu en això, una deficiència de pigment a la pell, als cabells, als ulls, de 4 lletres. I en deixo anar una tercera. Aliatge format amb els mateixos elements de la cera. Va, us l'explico una mica. Aquest aliatge, penseu que he dit aliatge, però és el que a vegades en diem aleació. Eh? Aleació és una paraula que no és correcta en català. O sigui que hem de dir aliatge, una combinació de metalls que dona com a resultat un altre metall. Eh? Això seria un aliatge. I diem que està format amb els mateixos elements de la cera. Aquí juguem amb joc de lletres.
I quantes lletres té?
Té quatre lletres, també.
Totes tres, de quatre,
totes tres, de moment, tenen quatre lletres.
Masculí o femení?
Bé, no, és indiferent, és un substantiu, per tant, hem de pensar en aquest aliatge. És masculí, eh?
És masculí.
Va, és masculí.
Hi ha ganes de concurs, no t'amoïnis, perquè hi ha dues oients que s'esperen. Anem per ordre, saludem primer l'Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
El número 1, Eulàlia.
D'acord.
I mira, com quan anem a plaça, pots triar i remenar, hi ha tres.
Bueno, jo les tinc totes tres.
No, doncs va, vés per la primera, vés per la primera, va.
Jo diria que és l'hort.
Aquest tros de terra on se sembren llegums, cols i tomàquets, hort. Molt bé. Doncs molt bé. També podíem haver dit horta, eh? Horta també és correcta.
L'única llavors... Quatre lletres.
Ah, exacte, llavors hauria tingut cinc lletres. Per tant, horta, però en aquest cas és hort. Encertat, molt bé.
Ets aficionada als mots encreuats, Eulàlia?
Jo sí, no, ja.
Ah, aquí hi ha mestratge.
No, vull dir, m'agrada fer-ho. A vegades em costa més que d'altres.
Clar.
Però doncs ho faig, sí.
Molt bé, doncs ja t'esperem perquè ens resolguis els difícils.
Bueno, això ja és diferent, perquè sí. Aquí, jo aquí a casa tens temps de pensar i de rumiar,
clar.
Però aquí no.
Aquí és pim-pam.
Sí, bé. Gràcies, Eulàlia, per participar.
Vinga.
Sort.
Adéu-siau.
Adéu. I ara saludem l'Assumpta. Hola.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, però me'l podries tornar a repetir, sisplau?
Què et repeteixo?
La primera, esclar.
Repeteixo la segona?
Sí.
A veure, sí. Té una deficiència congènita de pigment a la pell, als cabells, als ulls. Té quatre lletres. Aquest problema, diguéssim, de pigment, o sigui, de color, eh? A la pell.
Jo diria un pigment a la pell. A veure, pigat, però...
Però, clar, pigat tampoc té quatre lletres.
No.
No és pigat. Però
no és, pigat,
és això, és un problema a la pell, de pigment, o sigui, de color, eh? Un problema de color a la pell, als cabells, als ulls... Deixem-ho així, de moment.
Val, deixem-ho així. Sí.
Tens el número 2, Assumpta, i gràcies per trucar.
Gràcies.
Vinga,
adéu.
Adéu-siau.
Clar.
Aquesta deficiència...
Sí. Va, com la veus tu, Sílvia, aquesta deficiència?
Jo la tinc.
Sí? Ah, doncs bé, com tu.
Estava rumiant com ajudar, no? Com donar
una
pista.
Home, puc dir per quina lletra comença. La primera lletra, de les quatre.
Heu de pensar, això pot passar tant en persones com en animals.
Exacte.
I aquelles persones o aquells animals que tenen aquesta deficiència, diem que són...
Exacte.
Aquesta paraula de quatre lletres que la Teresa està demanant.
Clar, si dic de quatre lletres, parlem en masculí, que abans em preguntaves. Aquí sí que és cert que és diferent si ho diem en masculí o ho diem en femení. Per tant, aquí podríem parlar d'un home o d'un animal que és així, amb aquestes quatre lletres, que té un problema, un tipus de malaltia. Bé, no és malaltia, és això, és una deficiència ja de naixement, no? A la pell, els cabells i els ulls. El color, sobretot.
Que fa que sigui...
Ah, exacte.
Aquesta paraula que busquem, quatre lletres. Truqueu-nos al 93-827-2626. I la més complicadota era la de l'aliatge,
sí,
amb elements de la cera.
Aquí hem de pensar en la paraula cera i el que hem de fer és combinar la paraula cera, que també té quatre lletres, per tant el que hem de fer és combinar aquestes quatre lletres perquè ens surti aquest aliatge, aquesta combinació de metalls que ens donen com a resultat un altre metall.
Ah, ja la tinc! Heu d'agafar, com deia la Teresa, paper i boli o llapis, escriviu cera i combineu aquestes paraules de forma diferent i teniu la paraula que busquem.
I en surt
aquest
això.
Aquest aliatge.
Eh? Ah,
ja
exacte.
Està, ja està. Sí, era fàcil.
Sí, sí.
Tot és trobar la dinàmica.
Ah, exacte. De mica en mica ho anem trobant.
Truqueu-nos al 93-827-2626, com ha fet la Margarita. Bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Margarita, el número 3 per tu.
Sí. A veure, sí, aquesta que dèieu, de les quatre lletres.
Sí. De la
sí,
cera?
Em sembla que és el vi.
Ah, la segona, eh? El vi.
Bueno, és que ja sí, no sé sí. Estava sentint i no sentint, però...
No, ja vas no bé, ja. O sigui, aquestes persones que tenen aquesta deficiència a la sí. pell, que tenen aquell pell sí. tan blanca i els ulls tan clars, doncs sí. és, en cas de masculí, seria el vi. Perfecte.
El vi, oi?
Si fos una dona, diríem el vi, eh? Però com que ho fèiem en masculí, el vi. Perfecte, ho has molt encertat.
Bé. Molt bé, Margarita. Vale, doncs, vale. Gràcies molt per participar vale. i sort amb el 3.
Adéu.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon dia.
Molt bé, molt
Volem
bé.
Volem més trucades i vinga, que s'animen. Cristina, bon dia.
Bon dia.
Vas per la difícil, però jo penso que després de la pista ja no ho és tant, eh? Com sí. ho veus?
Jo, a veure si... Sí,
què et sembla?
Acer.
No? Acer, exacte, eh? És aquest aliatge que dèiem, aquest metall, i l'hem aconseguit combinant les quatre lletres de cera, eh? Fent una combinació al revés, bé, més o menys al revés tampoc, estan barrejades,
ah.
eh?
Ah, bueno, sí, clar.
Si barreges cera, doncs et surt acer.
Però el dia això m'ha vingut.
Llavors ho has vist clar, eh?
Sí, bé,
de fet, l'únic que hem fet és la del final, posar-la al davant i llavors ja tenim acer, eh? Hem canviat l'estructura de la paraula.
Aquest truc ens servirà, no?, per altres
sí,
vegades.
Sí, sí, ja l'anirem trobant, l'anirem repetint. Eh?
És que jo he estat a escriure cera i de seguida ho veus.
I llavors,
per això la Teresa ens deia paper i llapis, que pot ajudar, doncs sí, ha estat clau.
La segona també la sabia, eh?
Sí, el vi.
Sí.
A més, en aquest cas, com que és un joc només de quatre lletres, sempre és més fàcil. Quan has de combinar sis o set lletres ja es fa més complicat. Però en quatre sí, encara va bé per jugar.
Cristina, gràcies per participar i tens el 4. Molta sort.
Molt bé.
Vinga, adéu-siau.
Adéu, adéu.
Em sembla que mica a mica li van trobant el què, eh?
Sí, i tant, i tant. Ara no en tenim cap, en dic una de nova?
Sí, vinga.
Sí, tenim una nova trucada, a veure. Persona que veu molt. Aquí tenim una paraula més llarga, però també és més fàcil, jo crec. Vuit lletres. Persona que veu molt. Per tant, com que dic persona, ja estem parlant en una, pensant en una paraula en femení.
Acabar d'anar.
Acabar d'anar, persona que veu molt, vuit lletres.
Paper i boli, igual que abans, i proveu si la paraula que penseu l'escriviu i de seguida o compteu amb els dits de la mà si té aquestes vuit lletres que busquem. Persona que veu molt.
En podem femenina. Dir una altra de més curteta i així tenim les dues opcions.
Vinga.
Una altra. Tija per rostir pollastres. Tija, o sigui, una tija, un pal, eh? Per rostir pollastres. Tres lletres.
Només tres.
Només tres. Va, penseu en els pollastres.
Com es poden rostir.
Exacte. De moltes maneres, eh? El pollastre
sí, sí,
es pot rostir.
Però potser no una... penseu en com el rostiu a casa.
Exacte.
Sortiu de casa.
Es necessita aquesta tija, aquest pal, per rostir els pollastres.
Tres lletres. I persona que veu molt, home, aquí al Penedès, aquesta l'hem d'encertar, eh? Escriviu, surt amb vuit lletres, és aquesta, no? 3-8-7-26-26. Mentrestant, Teresa, ens volies comentar alguna novetat del TERMCAT?
Sí, el TERMCAT, doncs, que és aquest centre de terminologia que va incorporant paraules noves al lèxic nou que va apareixent i que els diccionaris encara no surt i d'alguna manera els hem d'anar tenint recollits, doncs ara de tant en tant treu el que en diem o que en diuen infografies interactives. O sigui, a partir de vocabulari que ja tenen en diccionaris, fan una mena d'imatges que es poden consultar a través de la web amb tot el vocabulari relacionat amb aquell tema i llavors quan fas clic a sobre doncs se t'obre la informació, pots anar a parar al diccionari, pots veure aquella paraula, doncs pots veure la definició, pots veure les diferents llengües, que normalment també són en castellà, en anglès, en francès, depèn del sector, i en van traient de nous. Per exemple, ara, relacionat amb l'actualitat, doncs han tret una infografia sobre l'erupció volcànica. Intenten això, anar traient temes que siguin de més o menys actualitat. Doncs de l'erupció volcànica, si entrem, veurem una imatge d'un volcà i la lava com va baixant, o sigui, són aquelles imatges en moviment, i paraules relacionades, per exemple, els tipus de volcans, podem veure això, l'estrombolià, el hawaià, hi ha diferents tipus.
Ai, tot aquest vocabulari que hem
sí,
après a
marxes forçades. Sí, que ara últimament ens sentim parlar molt, no? I entrar-hi a dins i veure què signifiquen les parts d'un volcà, la colada de la lava, el magma, tot això, definicions i en altres llengües. A l'estiu, per exemple, van treure la infografia del sector turístic. Doncs també a l'aeroport, vocabulari que podíem trobar, en un hotel, en un restaurant, tots aquests sectors. No és que sigui vocabulari nou, però està posat d'una manera més gràfica perquè sigui més fàcil veure tu què estàs buscant i no buscar-ho en un diccionari més tradicional, encara que sigui a través de que sigui en línia, eh? També darrerament havien tret infografies sobre noms d'instruments. Per exemple, hi havia les... Ja, encara es pot consultar, tot queda allà. Les parts de la guitarra o les parts del saxofon. Al moment d'entrar-hi podíem sentir música de saxo. I això, i a partir d'aquí anar consultant les parts de cada instrument.
Em pensava que quedarien deures, però no hi ha ganes de solucionar aquests mots encreuats. Saludem la Fina, bon dia.
Hola, bon dia.
Fina, pots triar, tenim dues paraules, i tu mateixa.
La persona que beu molt.
La persona que beu molt, com es diu?
Un borratxo.
Ah, ostres, a veure, borratxo, té 8 lletres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, noi,
ostres,
té 8 lletres, eh?
No havia pensat en una altra.
Sí, jo no anava per aquí tampoc, eh? Ah. Però, esclar, no, hi ha diferents possibilitats. L'únic que dèiem que buscàvem en femení, però baix, perquè hem dit persona, però bé, dit així, un borratxo també és una persona que beu molt.
Sí, doncs, borratxa.
A borratxa, a una persona borratxa. Bé, l'hauríem de donar per bo perquè té 8 lletres, eh? Molt bé, molt bé. Ja ens agrada que surtin altres possibilitats.
En quina havies pensat, Teresa?
5, 6, 7, 8, sí, sí. Doncs bé, la que buscàvem era bevedora.
Bevedora.
Una persona que beu molt és una persona bevedora.
Bevedora, també.
Perquè
també,
pot ser bevedor sense arribar a beure tant com quan diem que una persona és un borratxo, no?
Borratxo.
Bevedora. I sobretot també volíem remarcar que s'escriu la primera amb B alta, però la del mig amb B baixa. Si ho hem d'escriure, bevedor o bevedora, la del mig s'escriu amb B baixa.
Amb B baixa, molt bé.
Però molt bé, ens ha agradat molt la teva aportació.
És que m'he decidit, pim-pam-pam.
S'ha de fer així, sense rumiar-se massa.
Sí.
Fina, gràcies, al número 5, sort.
Molt bé.
Gràcies,
adéu.
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 Adéu. Doncs mira, falten dos minutets, sortejarem ja aquest llibre, Aquesta alegria que passa, de Santiago Rusiñol, en una edició nova de Trinca, d'Edicions del Roure de Can Roca, entre les 5 trucades que hem rebut. I em surt el 4. Per tant, Cristina, has guanyat el llibre. Quan et vagi bé, passa per Ràdio Vilafranca i el reculls. I Teresa, què et sembla si acabem amb una cançó d'aquesta llista de Spotify que ens presentaves?
Sí, sí, va, vinga. Doncs de la llista de N'hi ha per llogar i cadires hi ha una cançó que es diu Tirallonga de monosíl·labs, que algú ja li deu sonar perquè es tracta d'un poema de Pere IV musicat, i té la gràcia que totes les paraules que surten en la cançó són monosíl·labs, o sigui, paraules d'una sola síl·laba, que això ja és difícil, eh? El poema ja té la seva gràcia, i la cançó està musicada per Lídia Pujol i Rosa Pou. Per tant, és una versió que és molt bonica de sentir.
Doncs així acabem. Gràcies, Teresa.
Molt bé, adéu.
I tu què vols? Jo... Doncs jo sols vull, ei, si pot ser, un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet i un poc de pau, un poc de pas, un poc de pes, un poc de pis, un xic de niu. Un xic de pic, un poc de pa, un xic de sol, un xic de xec, un poc de sol i un poc de sal, un poc de cel. Un xic de bé, un xic de mal, un poc de mel i un poc de fel. I un poc de nit, un xic de por, un poc de pit, un xic de cor, un poc de crit i un xic de llum, un xic de so, un poc de llamp. I un xic de tro, un poc de goig i un xic de ves i un poc de coit. Un xic de gos i un poc de gas i un poc de...
Una molt bona manera i diferent d'arribar a 11:45 a les notícies que ens porta la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Ha finalitzat la restauració de l'interior de la Torre de Moja. Divendres es realitzava la visita final de les obres de restauració de l'interior de la Torre de Moja. Amb la finalització d'aquests treballs es completa la tercera i darrera de les fases del projecte integral de restauració de la torre, un cop feta anteriorment la consolidació en la primera fase i la rehabilitació del seu edifici annex en la segona fase d'intervenció. Les obres de l'interior de la torre van ser adjudicades per un import de 190.000 euros dins el projecte Penedès 360 graus, una iniciativa conjunta promoguda per ajuntaments de la comarca amb la coordinació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i que ha comptat amb el cofinançament dels fons europeus FEDER. Amb el propòsit genèric de fer que l'edifici recuperi la seva dignitat històrica, les obres d'aquesta tercera fase han suposat una actuació física en tot l'àmbit interior de la construcció per tal de consolidar-lo i restaurar-lo i fer possible el seu ús. Els veïns de Calafell ja poden triar els projectes dels pressupostos participatius. Hi ha un total de 28 propostes que han quedat finalistes. Les votacions per escollir les propostes guanyadores dels pressupostos participatius de Calafell ja estan en marxa. Des d'ahir, tots els empadronats, que són més grans de 16 anys, poden emetre el seu vot. Es fa a través de la plataforma decidim.calafell.cat i s'allargarà fins al 26 d'aquest mes. En total són 28 les propostes que han passat el filtre de viabilitat tècnica i han estat validades pel Consell Ciutadà. Els ciutadans en poden escollir diverses fins a exaurir el límit de 500.000 euros. Per poder votar cal estar registrat a la plataforma i hi ha un sistema per autentificar el vot. Però per a aquelles persones que no tinguin connexió a internet, s'ha facilitat una alternativa. Tots els dies laborables, entre les 10 i la 1, podran anar al Centre Cívic Cinema Iris i a les biblioteques Casa Nova o Ventura Gassol. Allà trobaran un equip informàtic per votar i suport humà per si necessiten ajuda. Us expliquem també que es manté estable el baix nivell d'ingressants per coronavirus als hospitals de l'Alt Penedès i el Garraf. En el conjunt de les dues comarques només hi ha 3 persones ingressades amb Covid-19, una més de les que hi havia el dijous de la setmana passada. Aquesta dada constata la bona situació que hi ha respecte a la pandèmia. En concret, l'informe de seguiment que publicava ahir el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf apunta que hi ha 3 persones ingressades per Covid als Camils i que en els darrers 15 dies no s'han hagut de lamentar cap víctima mortal per aquesta malaltia. I acabem explicant-vos que la jove quintinenca Paula Nadal està a punt de publicar la primera part de la seva trilogia Los Orígenes de Clara. La quintinenca Paula Nadal, que actualment té 24 anys, està a punt de publicar la seva primera trilogia en format físic a través de l'editorial El Círculo Rojo. Sota el nom de Los Orígenes de Clara, està previst que el mes de novembre surti Salem, la primera part de la història. Tanmateix, l'escriptora explica que, tot i que encara la publicació no té data, podria ser abans del novembre perquè el procés de correcció ha estat molt ràpid. La quintinenca ha avançat que la història de la seva trilogia explica la història de la Clara, una jove a la qual li canvia la vida quan rep en herència una casa a Salem i se n'hi va a viure. Aquest municipi de Massachusetts és conegut per la seva gran quantitat de localitzacions relacionades amb els judicis per bruixeria. Anteriorment, el 2013, la quintinenca havia publicat la novel·la Secretos del Passado en format e-book a través de l'editorial Planeta i amb Los Orígenes de Clara s'estrena en format físic.
Penedès en xarxa.
Parlem de tele amb el nostre expert que cada setmana ens acosta la petita pantalla, ja sigui tradicional i convencional o les grans plataformes. Molta programació per triar i destriar que necessita d'ajuda professional. Carles Gala, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem amb la pantalla més convencional, la de tota la vida, amb les audiències, perquè si bé és veritat que a Catalunya TV3 regna en solitari i fa rècord. A Espanya han passat coses, oi?
Doncs sí, i ha passat una cosa que feia molt de temps que no passava, i és que Antena 3 ha sigut doncs la guanyadora, diguem-ne, a nivell d'audiència del mes de setembre en solitari, i acaba, diguem-ne, amb aquests 3 anys de domini de Telecinco, que des de l'agost del 2018 doncs fa que Telecinco sigui dia més, diguem-ne, líder de la televisió a nivell espanyol, i explicar això, doncs, que estranyament l'estratègia en aquest sentit a Antena 3 li està funcionant, aquestes tardes, per exemple, que li funcionen també amb el passapalabra, aquests programes, molts d'ells vinguts de les televisions coreanes, també li estan funcionant molt bé, els informatius també els acompanya. Per tant, de moment sembla ser que Antena 3 doncs continua millorant a poc a poc aquesta programació, i això li ha funcionat. Finalment lidera aquest mes de setembre en solitari i, com dèiem, doncs acaba líder d'aquest mes. Dic que la UO Televisió Espanyola, en aquest sentit, marca la pitjor arrencada de temporada de la seva història, amb només un 8,7% de la quota de l'audiència. Per tant, això, déu-n'hi-do el que acaba de caure. Per tant, doncs, Antena 3 estem al 14%, 14,2%, Telecinco amb el 13,8% i Televisió Espanyola amb un 8,7%. Per tant, déu-n'hi-do el resultat de Televisió Espanyola, que aquí sí que tenen encara assignatura pendent per anar millorant les audiències i els registres a nivell de programes, que de fet l'únic que li funciona molt bé doncs en aquest sentit són el Masterchef, per exemple, i programes d'aquest estil.
I el fet que Telecinco hagi estat destronada després de 3 anys, creus que farà que contraprogramin ràpidament, que facin canvis?
Sí, de fet, mira, ahir mateix, dilluns, va fer ja canvis a la seva graella, que estava previst que s'ha el format aquest que estan fent ara, doncs, no sé ni com es diu, el Secret Story, això, Secret Story. Ahir s'havia d'emetre, van fer canvis en la graella, és a dir, estan fent canvis, comencen a moure temes, suposo, justament per això, per intentar aconseguir de nou l'audiència del mes d'octubre, i això segur que mouran fitxa. De fet, ja van començar a moure fitxa la temporada, o sigui, el mes tard, amb aquell canvi que van fer de prime time, de començar-lo a les 8 del vespre, per tal doncs d'intentar captar el màxim de públic. Sembla que encara el resultat no li està funcionant del tot bé, però el que està clar és que creuats de braços no es quedaran.
Mm-hmm. Els coneixem, sí. Reaccionaran ràpidament. Escolta, com han fet a 8TV, que van anunciar programació i al cap de 30 dies justos han entrat una sèrie de canvis perquè no els acabava de funcionar la graella o no els agradava algun programa. Han durat 4 setmanes, eh?
Sí, de fet, en això, clar, estem en una televisió privada en el que ha anat fent prova-error, ha vist que les audiències d'alguns programes doncs sí que han anat funcionant, altres, que pel que sigui, doncs creuen que no han sigut, diguem-ne, de la seva grat, o simplement a vegades també pot passar que la graella no estava del tot encara cap finalitzada, diguem-ne, o acabada de completar, però aquesta setmana, per exemple, jo diria que és Marta Polo, que ahir entra amb el 8 del dia i altres programes que anirem veient.
Sí, i s'han carregat el programa de sexe, es veu que no agradava als inversors, i ha durat això un telediari.
Sí, realment és així.
Anem a les plataformes de la mà del Carles Gala per fer un cop d'ull a les novetats que hi ha. Tens estrenes per avui mateix?
Tenim estrenes. Avui dimarts s'estrenen dues sèries, una a Netflix i l'altra a Movistar Plus, i fins i tot una altra també a Calle 13. Per tant, avui dimarts, dia d'estrenes.
Doncs anem per la primera. On comencem?
Mira, la primera és una sèrie, jo et diria que de sèrie B o C o D, són aquestes sèries, sí, que es refregeixen, és a dir, que no té ni cap ni peus aquesta sèrie, realment, la que es prenen avui, però sí, l'anunciem. És d'un detectiu, un genial detective, segons expliquen en la seva història, que s'uneix a una investigadora en un cas que li toca molt a prop i que a partir d'aquí doncs, tot s'enreda una mica i comencen el joc del gat i del ratolí. No tinc més informació d'aquesta sèrie, el que sí que sabem és que és una sèrie que això, és d'aquestes de reomplir el format de Netflix.
Te recuerdo a Netflix, no em feu massa cas, com ens deia el Carles Gala. Tens coses més potents, oi?
Sí, estem parlant d'una sèrie que arriba a Movistar, una sèrie doncs, que aquesta sí que en parlen força bé, que hi ha bastantes bones crítiques. Estem parlant d'una comèdia, també està bé que hi hagi de tant en tant alguna comèdia, però sí que és veritat que el seu to, la seva forma de fer aquesta sèrie recorda molt als anys 70, aquelles sèries que es feien en platós, no? Les sitcoms, i és una comèdia molt gamberra sobre una família disfuncional que s'encarrega d'un resort, d'un hotel de luxe màxim, i va tenir la seva època d'esplendor dels anys 70, però ara de Moonshine és un atrotinat resort d'estiu a la costa sud de Nova Escòcia que cau a trossos, i a partir d'aquí la seva filla gran, que diguem-ne que és la Finley Cullen, torna a casa pel funeral de la seva tieta, descobreix que ha heretat una bona part d'aquest negoci familiar i a partir d'aquí decideix quedar-se, el que provoca amb els seus germans inadaptats que es preguntin qui es mereix realment prendre les regnes del negoci quan els seus pares es jubilin, i a partir d'aquí comença una mica la lluita dels fills per tal de començar a pensar el futur d'aquest resort de Moonshine. Són així.
This is Nora Finley Cullen at Cove FM. Stay tuned for the Family Smackdown. My big sis Lydia's back in town.
No fighting this weekend. Aunt Felicia deserves a peaceful send-off.
Spinning around my family makes me nuts.
She'll be tired of us and back to New York soon enough.
I, Felicia Finley, leave my piece of the moonshine to my least hated niece, Lydia.
Are you kidding me?
Maybe it's time we let the kids run things.
Do you want them to know the truth about this place?
Checking on a guest, snooping around, asking questions about the business.
Organic, homegrown, magic mushrooms.
Finley Collins are going down.
Oh my God.
You can't keep secrets forever.
Forever is not today.
I ens l'has presentada com una comèdia gamberra canadenca, aquest segell d'humor canadenc. Jo havia vist una sèrie canadenca, em sembla que es deia Working Moms, molt gamberra també, és diferent l'humor nord-americà, estan molt bé i connectes millor.
Sí, potser tenen un filtre més europeu, no?
Sí, sí.
Potser tenen aquest to una mica més de sèrie europea.
Moonshine a Movistar Plus, i aquest dimarts, avui mateix, encara tens una altra proposta d'estrena.
Sí, The Equalizer, que és una sèrie que emetrà i estrenarà al canal Calle 13, que està a diverses plataformes. Una sèrie que en parlen també força bé, de fet, canal Calle 13 està fent moltíssima promoció, i estem parlant de Queen Latifah, que és el protagonista, és la protagonista d'aquesta reinvenció de la sèrie clàssica, que interpreta a Robin McCall, una enigmàtica dona amb antecedents misteriosos que utilitza les seves àmplies habilitats com a exagent de la CIA per ajudar aquells que no tenen on anar a parar, per exemple. McCall es presenta a la majoria com una mare soltera que està criant la seva filla adolescent, però per uns pocs també és Equalizer, que és un àngel de la guarda anònim, també defensor dels oprimits, que també és obstinada en la seva cerca de la redempció personal. És una sèrie, com dèiem, que estem parlant d'aquesta superheroïna, entre cometes, aquesta dona, que el que farem és veure-la en diversos casos per capítol. Per tant, són d'aquelles sèries que té inici i no gires d'enllaç. Aquesta sèrie, com dèiem, comença aquesta mateixa nit, The Equalizer, a Calle 13.
¿Quién coño eres tú?
¿Por qué no dejáis que se vaya?
Y yo dejo que os larguéis.
Soy a la que llamas cuando no puedes llamar a la policía.
¿Qué eres, una especie de detective?
Soy un especialista. Matarán a mi hijo. No permitiré que lo mate.
¿A dónde vas?
A hacer lo que sé. Ayudar a la gente es importante.
Está aquí.
Una nueva serie cargada de acción con Queen Latifah.
¿Te hemos dado?
Ni de cerca. Cuando la balanza de la justicia se desequilibra, suelo hacer de protectora.
The Equalizer. Estreno en exclusiva. El 5 de octubre, en Calle 13.
Jo havia vist l'equalitzador que havia passat fa uns anys, TV3. No sé si tu també l'havies enganxat.
No, l'havia vist.
Potser 80s, 90s, no sé. Havia sigut una sèrie que havia tingut força ganxo i entenc que és una reinvenció d'aquesta figura, no?, d'aquest paper. I estava prou bé la de TV3. Té una colla d'anys, ara segur que se li notaria.
Doncs veurem, a partir d'aquesta mateixa nit, que calla 13.
Home, una bona dada, que dona bones sensacions, és que he vist que han confirmat ja la segona temporada d'aquesta versió amb Queen Latifah. Per tant, no haurà funcionat del tot malament si es juguen els calés de nou per rodar una segona temporada.
Home, és una bona dada, eh? És una bona dada saber que hi ha una segona temporada. En aquest sentit, sí que és directe que si ja s'estia una segona, vol dir que la primera ha funcionat, no?, en altres ambicions.
Sí, a CBS apostaran per aquesta segona temporada de l'Equalitzador, que podrem veure a Calle 13. Demà dimecres segueixen les estrenes.
Sí, aquesta sèrie, si més no, amb el tràiler m'ha encuriosit, i no sé si serà molt bona o no, però en aquest cas sí que té un to una mica de telenovela mexicana, però estem parlant que cinc dones que de cop i volta doncs, es troben perquè tenen la mateixa marca en el cos, una marca de naixement. I a partir d'aquí diuen, ostres, tenim la mateixa forma de la taca, diguem-ne, de naixement. Totes es diuen Juanes, i també això també doncs, es fa estranyar una mica, i a partir d'aquí doncs, pensen que podrien ser totes germanes o que totes poden ser filles d'un sol home, i descobreixen doncs, a partir d'aquí doncs, una tràgica xarxa, diguem-ne, de mentides orquestrades per un polític. Així que La venganza de las Juanas s'estrena demà dimecres a Netflix.
Mucha gente tiene marcas de nacimiento.
¿En forma de pescado? ¿El de ustedes se parece?
El lunar que tengo en forma de pez lo heredamos de él. Somos cinco hermanas. Y todas nos llamamos Juana.
Es igual a mi acta de nacimiento, pero dice padre desconocido.
¿Creen que él sepa que existimos?
Sea lo que sea, buena sorpresa la que se le viene, ¿no?
Estoy muy honrado que el señor presidente me haya propuesto en su terna para presentarle al Senado.
Ahorita vamos a ver si hay algo en tu pasado que pueda ser problemático.
No pierdo la esperanza de que mi único hijo aprenda que la vida no es nomás alcohol y mujeres.
¿Cómo te llamas?
Ten cuidado, sí. A veces la gente no es lo que parece.
Difícil tener fe cuando desde que naciste has estado jodida.
Quiero dejar esta vida que tengo.
No puedo creer que estuve a punto de tener sexo con mi hermano.
Jo, Carles, encara no he coincidit en cap sèrie mexicana, o sigui que no puc opinar. No sé si tu t'has enganxat alguna.
No, la veritat és que tampoc, però sí que diré que aquesta com a argument inicial sembla interessant. No sé si després del tractament és molt telenovel·lesc de telenovel·la, potser sí que perd una mica l'interès, eh? Però com a sortida té bona pinta, i que amb els recursos, justament Netflix Mèxic, són de les productores que inverteixen bastants calés, perquè saben que hi ha tot el públic llatinoamericà que consumeixen els continguts no només a Mèxic, sinó a tota Llatinoamèrica i part també dels Estats Units i com no també a Espanya. Per tant, Netflix Mèxic inverteix calés, hi ha produccions interessants.
Si no us fa el pes aquest argument, doncs no passa res, hi ha més estrenes. Dijous n'hi ha una altra, a Netflix mateix.
Dijous hi ha una que s'anomena El código que valía millones. Aquesta, estem parlant d'aquesta època que estem vivint actualment, en el que els programadors, les startups, les empreses tecnològiques creen, diguem-ne, còdics, aplicacions, i en aquest cas anem fins al Berlín dels anys 90, on un artista i un hacker inventen una nova manera de veure el món, i anys més tard es reuneixen per denunciar a Google perquè han infringit, segons diuen ells, les patents sobre aquesta idea. És El código que valía millones, s'estrena aquest dijous.
Creamos uno de los inventos más importantes de la era digital. Nadie conoce nuestra historia, pero vamos a enmendarlo.
Imagina que pudieras volar desde el espacio hasta cualquier sitio que quisieras de la Tierra.
Tenemos razón, y Google no la tiene.
Això es presenta com una lluita entre David i Goliat, eh?, contra el gegant Google, però promet aquesta sinopsi.
Sí, com a mi també té bona pinta. Veurem com funciona la sèrie i com la tracta.
I ens regales un parell d'estrenes més, en aquest cas per divendres, el gran dia de les estrenes.
Sí, tenim també per Netflix està que no para, tenim Mucho Más Que Listos. Aquesta, abans us deia una sitcom, aquella que us comentava abans que era una sitcom, m'he confós per aquesta, eh? Estàvem parlant de la de Moonshine.
Moonshine
no és una sitcom, eh? Moonshine és una producció, diguem-ne, ben feta, normal i corrent, de les sèries que estem habituats a veure. Aquesta és la sitcom, eh? És la de Mucho Más Que Listos. Aquesta sí que, si de fet veus la fotografia, hi ha una fotografia de les escenes que estan els cinc personatges asseguts en un sofà, que quasi la veus i si no t'hi fixes bé et ve al cap Friends.
Friends, aquell que... sofà del bar.
Sí. I no està feta, no, o sigui, no és casual aquesta foto, sinó que realment estan buscant tornar i amb totes les distàncies, però sí que intenten buscar aquest tipus de públic, eh? Estem parlant d'una sitcom, de comèdia, de germans, de companys de pis, per tant, una història que al voltant d'una de les personatges, que és la Chelsea, que descobreix la felicitat, i a partir d'aquí, doncs, res, es posen a viure i no et pas a estudiar tant com hauria de ser. Una història, al final, sense gaire sentit, però sí que és el dia a dia d'aquests cinc amics que viuen junts. Mucho Más Que Listos.
¡Hola, todo el mundo!
¿Qué pasa?
El cuarto de invitados está listo. No me creo que Chelsea se mude a Los Ángeles. Estoy emocionada.
Como tú te emocionas, yo me emociono. Es todo muy emocionante.
Lo único que siempre he querido es retomar la relación. ¡Chelsea!
¡Hola!
És una genio.
Fue mi primer dia en classe de literatura sud-americana comparada...
Aquests riures enllaunats també ens porten al sofà de Friends directament, eh?
Sí, directament.
I per acabar, Acapulco, Apple TV Plus, què en saps?
Sí, doncs aquesta és una comèdia que explica la història de Máximo Gallardo, una persona dels 20 anys que el seu somni era fer realitat que aconsegueixin, diguem, la feina de la seva vida com a cambrer a un resort més popular d'Acapulco. A partir d'aquí s'adona, doncs, que la feina és molt més complicada del que ell s'imaginava i que a partir de tenir aquest èxit, doncs, haurà d'aprendre a navegar entre una clientela exigent, un mentor voluble i una vida familiar complicada, i tot això, doncs, mantenint el rumb que havia imaginat sense caure de tentacions o dreceres. Per tant, una sèrie que desenvolupa l'any 1984 i a partir d'aquí explica això, la història d'aquest personatge que és Máximo Gallardo.
He decidido contarte la historia de mi vida. Todo comienza en Acapulco. Aquel fue el momento más decisivo de mi vida. La única manera de verdad de tener una vida mejor era conseguir un trabajo en las colinas, el resort más glamuroso de todos.
Avui el Carles Galán ens ha portat una bona dosi de propostes per aquesta addicció a les sèries que patim tots. Carles, moltes gràcies per les recomanacions i bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
6 minuts i escaig i ens plantarem a les 12 i com cada dimarts acabem amb les fake news, aquestes històries a vegades rocambolesques i increïbles que ens porta la Lourdes Meronyo i que plegats decidim si són certes o ben fake, ben falses. Lourdes, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs mira, avui us dono a escollir.
Ah,
voleu
sí?
Que parlem de hàmsters o bé de tacs mentre fas feina?
Complicada aquesta tria que em proposes, eh?
Clar, avui dono a escollir.
Sí. Va, animalons, hàmsters.
Animalons. Bé, doncs jo sé que últimament el tema d'inversions, de bitcoins i tot això és molt complicat, però us puc dir que hi ha un hàmster inversor de criptomonedes que li guanya als operadors humans. I explico.
No.
No, sí.
Aviam, dona detalls.
Explico. Des del juny passat, hi ha un hàmster anomenat Senyor Gox, que ha estat executant una cartera independent que intercanvia criptomonedes des d'una gàbia d'alta tecnologia anomenada Goxbox. La seva cartera té una àmplia gamma de criptomonedes, incloses Tron, Ethereum i Bitcoins. Les sessions comercials del senyor Gok es transmeten en viu. Primer, el hàmster corre sobre una roda d'intencions que gira i tria una criptomoneda. Després corre a través d'un túnel de compra o un túnel de venda, la qual cosa desencadena compres o vendes d'aproximadament 20 euros en criptomoneda. El senyor Gox, és a dir, el hàmster, té un soci comercial humà que presumiblement executa les operacions i que prefereix romandre en l'anonimat, però que publica les ordres de compra i venda a Twitter i Reddit. I és que l'horari d'oficina del hàmster i les actualitzacions de xifratge es poden seguir en la seva pàgina de Twitch. Després d'una inversió inicial de poc més de $300, el senyor Gox va tenir un guany de $60. Des de llavors, Gox ha aconseguit fer créixer la seva cartera d'actius generant la impressional xifra de $498, una gesta sorprenent per a qualsevol persona. I ja no en parlem si es tracta d'un rosegador. Els seus rendiments són millors que els de bitcoins, els de SP500 i els de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. El senyor Gox està feliç de veure que algunes de les seves inversions finalment donen els seus fruits, va dir el soci humà del senyor Gox. Però atès que el senyor Gox és un rosegador honorable, ha de calcular un 35% dels impostos restants en totes les seves declaracions, per la qual cosa doncs, encara li queda una mica de feina abans que realment pugui parlar de guanyar diners al senyor Gox.
Carai, amb el senyor Gox.
El senyor Gox és molt millor que jo ara mateix. És a dir, que si m'hi poso amb el tema de criptomonedes, no enganxo ni una.
No, no, està clar, ho faria molt millor que tu i que jo juntes.
Sí, sí.
I tot a Twitch, eh? Si no estàs a Twitch, ara ja no ets ningú.
Jo no, encara no estic a Twitch. És a dir, ja em costava, ja em vaig ficar a TikTok i ara el passat Twitch encara no l'he donat. Però es veu que el senyor Gox també va per davant en les tecnologies.
Aviam, doncs vinga, va, em mullo i dic que m'ho crec, que sí, que és bo.
És certa, és certa, no és conya.
Tinc debilitat pels animalons.
Tens debilitat pels... Ja t'estic veient, sí. Doncs sí, sí, és real, es veu que tot això es pot veure a Twitch, és a dir, bueno, jo m'imagino que deu ser com aquella, el dia de la marmota. Que
una cosa així, no?
Sí, deu ser una cosa així, o aquell pop que deia qui guanyaria no sé on. Doncs jo crec que va per aquí la pel·lícula.
El Mundial, el Pop encertava el
això,
Mundial.
Això, el
sí,
Mundial,
sí. Déu
això.
Doncs bravo pel senyor Gox i sobretot pel soci humà, que és el que en treu rèdit de tots aquests diners.
Haurem de seguir el senyor Gox a partir d'ara.
Això mateix. Lourdes, demà hi tornem, oi?
Fins demà.
Vinga, ho deixem aquí. Que vagi bé, bon dimarts.